Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? L'etapa de Carlos Rosende i d'Òscar Cano al Sabadell ha acabat abans del que esperàvem, de manera abrupta, amb Lugo com a punt i final d'una història que l'acabarem recordant, jo crec, com el que va poder ser i al final no ha estat. Un maleït gol ha condemnat el Sabadell a la segona federació, però no només això. També haver de reestructurar ara bona part de l'organització, tot el projecte esportiu. El descens ha provocat que els líders facin aquest pas al costat i que hagi de crear-se un foc nou. I sembla que el Sabadell està vivint durant l'última dècada una espècie de déjà vu, una doble velocitat, un desequilibri constant. Quan hi ha estabilitat econòmica i institucional, falta aleshores una estabilitat esportiva que l'acompanyi. El millor exemple aquest, per un estiu que semblava que es podia planificar amb temps, arriba el descens i el conseqüent terrabastall. I al revés, quan sembla que hi ha uns líders clars, un projecte esportiu, algun contratemps es creua en el camí del club, ja sigui una pandèmia, ja sigui una crisi financera com la de l'època de Miguel Álvarez que esmentàvem ahir, o diferents descensos que ja acumula el centre d'esports. Fins i tot afegiria el tema del filial. Quan el B remunta el vol i arriba a bones categories, el primer equip cau. Ja va passar fa una dècada i ha tornat a repetir-se. I quan viu una època de bonança al primer equip, el Sabadell B queda massa avall. En fi, que no hi ha manera de trobar el compàs i que toca tornar a remar a correcuita, aquest cop per bastir un nou projecte, malauradament, a Segona Federació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encetem avui, dimarts 28 de maig, el programa amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, el Manzanares força el tercer partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga Nacional de Futbol Sala contra el Barça. L'equip de Velasco va perdre 5-4 i, per tant, es jugarà el passi a semifinals demà al Palau. De la resta de creuaments, l'únic equip ja classificat amb dos partits sense recórrer al tercer és el Cartagena, que ha eliminat l'Inter. Rafa Nadal ha quedat també eliminat a la primera ronda de Roland Garros. L'alemany Zverev el va derrotar ahir en 3 sets davant de 15.000 persones, el rècord de públic a París en un partit de primera ronda, però el manacorí ha deixat la porta oberta a poder repetir l'any que ve, el 2025. Per tant, de moment no és un comiat definitiu. I a tot això, el Barcelona ha iniciat les converses per renovar Aitana Bonmatí amb contracte fins al 2025. Per contra, Mariona Caldentey marxa a l'Arsenal la pròxima campanya. I aquí a l'Hotel Suís.
Què passa? Es comenta la recepció.
Tindrem tota l'última hora del centre d'esports, també el relleu a la presidència de la Unió Esportiva Sabadellenca, les fases d'ascens del tenis taula o del bàsquet del Club Natació Sabadell, o l'inici avui de la final masculina de waterpolo.
La notícia curiosa.
La Diputació de Barcelona es disculpa per les medalles de la cursa esportiva familiar de Sant Pere de Ribes, on hi ha 3 faltes d'ortografia en només 3 línies. Però en el tuit de disculpes s'equivoca de nou, posant l'edició que no tocava d'aquesta cursa. Ho hem vist a Televisió de Catalunya.
De quin partit no estarem pendents?
Del Bamberg Buchbach a 2 de 7, Regional Liga de Baviera, fase de descens.
I a les xarxes socials.
Acabem amb un vídeo que s'ha fet viral, la celebració per l'ascens a primera divisió del Valladolid des del balcó amb la plaça plena d'aficionats. El qüestionat entrenador Paulo Pezzolano va cridar això de si mateix.
Pezzolano, divisió!
Completament surrealista i, de fet, va acabar amb algun que altre xiulet bastant generalitzat a la mateixa plaça amb la celebració del Pucela, que és nou equip d'elit de nou.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, de cara a barraca, 8 minuts i 30 segons per sobre de la una. És el que té que el sumari hagi perdut una part del que estava previst aquesta temporada, com és allò tan manit de la primera federació. Hem decidit avui, per no fer-nos més mala sang, eliminar directament aquesta veu, aquesta seccioneta, i deixar de parlar del que és una categoria on no militarà el Sabadell l'any que ve. Potser hem de crear-ne una de nova amb el que passi a la segona federació. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ahir, dia intens entre, entre l'hotel i el maratonià Tribuna Preferent últim de la temporada, que podeu recuperar, de fet, com sempre, a través de xarxes socials, a través del Twitch o el YouTube de Ràdio Sabadell. I ho deixàvem tot ahir amb un escenari pràcticament de Déu que avui s'ha acabat de confirmar, tant de Carlos Rosende com d'Òscar Cano, qui han estat els líders d'aquest projecte des del novembre cap aquí, i crec que un maleït gol, com dèiem abans a l'inici, evidentment moltes altres coses que han condicionat aquest descens, però al final, amb un gol més, crec que estaríem parlant ara mateix d'una altra història, però foc nou, com a mínim, pel que fa al projecte esportiu de cara a la campanya que ha d'iniciar el Sabadell a Segona Federació.
Sí, ahir fa, doncs això, 24 hores ja s'apuntava clarament aquesta possibilitat o aquesta realitat en la qual hauria de començar a conviure el Sabadell. Jo aniria fins i tot més enllà, Adri. Ho dèiem ahir al llarg de tot el dia i també en el Tribuna Preferent. Crec que les declaracions del propi Carlos Rosende a peu de camp, acabat de consumar-se el descens, ja feien intuir el fet de no fer un pas endavant en aquell moment, feia intuir que aquest podia ser el desenllaç d'aquesta història. I al final, el que dius, l'únic que s'ha acabat de confirmar fa qüestió de minuts, de fet no ho ha fet el club tampoc de manera oficial, si no em dius el contrari, no m'ha semblat veure abans de baixar encara cap mena de comunicació oficial com a tal, doncs aquest anunci o aquesta decisió que tant l'estaf tècnic com la direcció esportiva haurien traslladat ja al Consell d'Administració del club, en aquest cas representat per la seva màxima figura, que no és una altra que la del president Pau Morilla Giné, doncs la decisió de no, anem a dir-ho així, complir aquest any de contracte que tenien, que quedava evidentment molt, molt, expenses del que fos aquest salt de categoria o el mantenir-se en aquest cas a la categoria, com malauradament no s'ha produït.
Per acabar d'entendre-ho, el contracte estava en cas de permanència, la proposta de renovació existia des de feia setmanes.
Sí, un mes, no?, aproximadament, sí, va dir el president, i bueno, i va reconèixer el propi Carlos Rosende que era així.
I des del moment del descens de dissabte a Lugo es va obrir un període molt curt de reflexió cadascú en el si intern seu de què s'havia de fer i què no s'havia de fer, i al final doncs han decidit optar per aquest pas al costat, per entendre que potser calen energies noves, no?, també en aquesta nova categoria que afrontarà el Sabadell a Segona Federació, després d'un dia, el d'ahir, on ja van haver-hi contactes entre club i responsables de la parcel·la esportiva. I, bé, ara, avui mateix, hi ha hagut aquest punt de reunió més formal, si ho volem entendre així. Fins i tot ha estat a la Nova Creu Alta, a primera hora del matí, entre staff, entre direcció esportiva i el que seria el club com a tal.
Sí, i mira, i en part, amb el que ens pugui doldre més o doldre menys, agradar més o agradar menys, crec que és una bona decisió. Quan ahir, personalment, parlava, per exemple, del tema de foc nou, i deia no cremar-ho tot, en part, com a mínim que hagi servit l'aprenentatge d'aquests últims anys per alguna cosa. I ara m'he de remetre al que hagués estat la decisió en el seu moment de no haver continuat amb Antonio Hidalgo, per exemple, a la banqueta, amb José Manzanera a la direcció esportiva, després del descens de categoria. Què ens podria haver reportat al no haver perdut la categoria per un costat, però evidentment haver pres una altra decisió, sobretot per aquells vicis adquirits o aquella rèmora, aquella motxilla que ja arrossegues després d'un descens com el que s'ha tornat a produir. Millor que no es torni a donar una situació com la que vam viure llavors, i en aquest sentit dono per bo l'aprenentatge i la decisió que hagin pogut prendre a títol personal també Òscar Cano, Elias Martí i el propi Carlos Rosende a l'hora de fer aquest pas, si vols dir-ho així, al costat, i de no haver mantingut la seva condició d'haver pogut renovar amb el Centre d'Esports Sabadell de cara a aquest projecte de Segona Federació. Per tant, si com a aprenentatge ho donem com a tal, jo ho dono per bo que s'hagi fet aquest canvi i que s'obri, com dius tu, la possibilitat que hi hagi aires nous, noves idees, noves maneres de fer de cara al que serà un any complicat segur com el que tindrà futbolísticament parlant el Sabadell l'any que ve.
Doncs com deia ahir, una llàstima perquè al final no descobrirem ara la vàlua tant de la direcció esportiva com del cos tècnic que fins fa unes hores estaven encara al centre d'esport Sabadell. De fet, per temes contractuals continuen sent-ho a hores d'ara, o sigui, no s'ha rescindit encara aquest contracte i recordem que el Sabadell, com comentes, encara no ho ha fet oficial, m'imagino que ho faran en les pròximes hores, a tot estirar demà, però vaja, que està al caure, però us ho avança a Ràdio Sabadell, igual que ja comentàvem ahir el tema de les molt poques opcions que tenia el Sabadell de poder convèncer tant a uns com a l'altre de poder seguir vinculats de cara a la pròxima temporada, malgrat el descens de primera a segona federació. Clar, això obre un nou escenari. Un escenari que ja dèiem ahir que el Sabadell estava explorant, perquè una cosa era intentar convèncer els actuals gestors i una altra és que al final era bastant evident, és que de fet no calia ni tan sols haver-ho parlat. Crec que tots els aficionats arlequinats a l'Anxo Carro ja es van fer una mica la idea de dir aquest descens pot comportar que hi hagin canvis dràstics, que no continuï aquest senyor o aquell altre. O sigui que crec que estava a l'imaginari col·lectiu i que era bastant Vox Populi que podia passar el que al final ha acabat passant. Però que el Sabadell hagi rumiat escenaris alternatius a Cano a la banqueta, a Rosende al despatx, o a Elias Martí també a la banqueta, és una cosa. Que tinguis ja la constatació de fets implica que ara ja toca moure's i, com comentaves ahir, Sergi, diferents perfils sobre la taula, en el cap, toca començar a moure el telèfon i suposo que també el punt de celeritat que demanàvem d'una banda i que informaven que es vol tenir també per l'altra és ara quan s'ha de notar amb l'asterisc que deies ahir del Catalunya-Panamà, que ni que sigui a nivell físic provocarà que la nova Creu Alta entre avui, que ja estan de muntatge, demà, etc., doncs no estigui habilitada com per poder fer-hi reunions, però vaja, que això no s'atura, que la roda continua i que per tant el Sabadell ha de buscar nous líders.
Sí, i esperant també el que anunciàvem ahir al Tribunal Preferent, sense poder-li donar encara oficialitat, perquè no la té, però la més que possible compareixença del president Pau Morilla Giné al llarg de fins i tot aquesta setmana, un cop passi el partit de dimecres a l'estadi, com dius, no sé si dijous, no sé si divendres, esperem, això sí, que no hi hagi cap canvi d'agenda que impossibiliti aquesta realitat, però en tot cas, aquesta compareixença que Pau Morilla Giné, el president del Sabadell, tot apunta, tot fa pensar que realitzarà davant dels mitjans de comunicació, com dic, al llarg d'aquesta mateixa setmana. Entre altres coses, no sé si perquè puguem aclarir alguna d'aquestes gestions, negociacions, que, com dius, si ja es podien haver avançat o si com a mínim ja es podien haver iniciat, poden anar per bona via o no, perquè evidentment ara comença allò tan manit també de cada estiu, de començar noms, travesses, rumorologies i aquest any, a més, no només afectaran el que és el gruix de la plantilla, que també, sinó com estem comentant després d'aquesta decisió de no continuar de Rosende, Cano i Martí, els dos entrenadors i el director esportiu fins ara fa una estona, encara que, com dius, contractualment encara ho continuen sent, doncs aquesta possibilitat de que hi hagi noms damunt la taula i gestions, algunes fins i tot més avançades que unes altres. Per tant, preparem-nos tots plegats per al ball de noms i, com sempre dic en aquests casos, allò de tothom és lliure d'informar-se com vulgui, però que cadascú també sigui conscient d'on treu la informació i la veracitat o no, que li vulgui donar la informació que rebi, ho dic per evitar mals majors després de mesura que van passant els dies.
Sí, perquè és que la veritat és que si alguna cosa fa, com a mínim a nivell personal, mandreta, i hi haurà gent que dirà que no, que tot el contrari, però parlo de jugadors, em serveix aquest estiu malauradament, com dèiem abans, per aquest punt de déjà vu que té el Sabadell de cada dos per tres haver d'estar creant foc nou perquè si no és un all és una ceba, però jo començar a veure rumors d'aquí i d'allà, alguns amb substància, d'altres infundats completament, d'entrenador, de director esportiu i d'una plantilla que crec que en un 90% com a mínim serà nova respecte a la d'aquest any, Es pot fer molt llarg, l'estiu?
Es pot fer llarg, a no ser que això vagi molt per feina i que comencem a tenir coses sense haver de necessitar d'esperar a meitat de juliol.
Incorporo de seguida el Pau Vituri. Abans una més, et deia abans, o a l'inici del programa comentava, Sergi, aquella sensació que el Sabadell és incapaç de trobar el compàs entre una estabilitat, digue-li, financera, econòmica, institucional, com a club, i la part del projecte esportiu. És evident que el projecte esportiu, amb dos descensos en qüestió de 3 anys, queda molt tocada i diu poc del que s'ha treballat en aquests últims anys, insisteixo, dins del terreny de joc, perquè implica que alguna cosa malament estàs fent. Però és que ja és una qüestió de l'última dècada en general, eh? Si em remonto a les etapes de no aquesta última campanya segona divisió, sinó l'anterior, em remonto a aquell filial que va fer història arribant a tercera divisió, però que es va trobar amb una època de vaques molt magres a la primera plantilla que condicionava tota l'estructura de club, el Sabadell de l'època d'Antoni Reguant, de Miguel Álvarez a la banqueta que comentàvem ahir, i aquell projecte que mai sabrem com hauria acabat. Fins i tot la pandèmia, que va trastocar, per una alegria que tenim, un ascens a segona divisió, ni tan sols el vam poder gaudir. Sembla que quan trobes uns líders clars, com ara Carlos Rosende i Óscar Cano, hi ha algun aspecte extern que t'acaba condicionant, com per exemple com pot ser un descens enguany que et condiciona que no continuïn amb un estiu per davant per poder planificar com Déu mana i no com s'ha hagut de fer a correcuita aquest any, i al revés, que quan tens una certa estabilitat, com pot passar per exemple si s'hagués salvat el Sabadell aquest mateix estiu, amb un pressupost amb molt més temps, amb un pressupost segurament millor que el de fa un any o dos, aleshores, pam, et fots la patacada i no hi ha manera. O sigui, trobar l'equilibri entre les dues vessants sembla impossible en l'última dècada.
Sí, com a mínim complicat. Complicat perquè, com dius, no acabes de treure aigua en clar de totes dues vies al mateix temps. Però bé, és una realitat amb la qual ha de conviure el Sabadell, o com a mínim aquest Sabadell actual. Veurem.
Doncs veurem, anem a parlar, tot això incorporant el Pau Vituri, del que ens espera, no només a Sabadell, sinó del que ens trobarem en aquesta nova segona federació. Minuts i 2:15. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bon dia.
Pau Vituri, bon dia.
Molt bon dia.
Ara sí. 7 coses que has de saber sobre la segona federació. Si aneu a radiosabadell.fm, trobeu aquest article del Vituri. No sé per on vols començar. A mi, la veritat és que és d'aquelles coses que se'm fa feixuc encara ara, de pensar, de posar-m'hi, però hem de començar a empapar-nos del que serà la nova categoria. Per on arrenquem, Vituri?
Tu mateix. Què vols saber? Què vols saber? Tu, d'aquestes 7 coses, què vols saber? I jo te la responc.
Garcés, va, com ho dic de la trucada, aquí.
Rivals.
Ara és quan dius...
No ho sabem.
Anem al segon punt, llavors, d'aquesta notícia que hem penjat al web de Ràdio Sabadell.
M'hagués encantat que ell, que no tenia el guió al davant, digués un punt que no era cap dels 7.
Per això no va dir. Ara és quan dic que Rivals, em diu, no, doncs aquell no està,
Impulso 27, dic... No sabria ben bé què dir.
És la pregunta del milió, el tema de Rivals.
Sí.
Avui, a poc que el Benet estigui una mica fi i estigui pel cas, traurem els mapes i començarem a fer geografia. Jo tinc la meva pedrada particular amb això, però és que no es pot saber encara, perquè hi ha 14 equips que encara no estan confirmats.
Aquí m'has d'ajudar tu, Adri, perquè tu ahir vas fer un mapa AMA apuntant els 76 equips allà sobre el mapa de la península i també de les illes. Però ara mateix, doncs això, tenim 76 equips confirmats de 90. Recordem que hi ha, doncs, 5 grups, de 18 equips, però que encara tenim en marxa tant el play-off descens a segona federació com el play-off descens a primera federació, i això pot significar, doncs, que els grups acabin configurats d'una manera o d'una altra. Hem de dir que, tal com ha estat configurat, doncs, aquests últims anys, es fa difícil pensar que els contrincants no siguin aragonesos, valencians, balears, potser navarresos, però això ho acabarem de saber d'aquí un parell de setmanetes. El que està clar, així d'entrada, Sergi, Adri, és que no hi caben tots. És molt improbable que hi hagi un grup clàssic de catalans, valencians i balears. Això és molt difícil.
O sigui, ara mateix estaríem parlant de catalans nou, a l'espera de si puja el Badalona, no el futur, sinó el Badalona de tota la vida, o l'Hospitalet, que recordem que juguen entre ells, i que qui guanya aquesta eliminatòria haurà de guanyar un altre contra el campió d'un altre territorial de tercera ref. O sigui que pot ser que hi hagin 10, però ara mateix són Sabadell, Cornellà, Europa, Badalona, futur, Atlètic, Lleida, digueu-li com vulgueu, Sant Andreu, el Lleida Esportiu, Terrassa, Espanyol B i Olot. Nou. Seria la meitat del grup. La meitat del grup, ja.
Això, si no envien, per dir alguna cosa, els lleidatans, sumant-hi aquí el futur Atlètic Lleida, a l'altra banda, amb els aragonesos, podria ser una combinació hipotètica, però ara mateix hi ha nou catalans. Per tant, es podria configurar la meitat d'un grup. Però, com bé deies, poden haver-hi 10. Però és que, a més, tenim 5 aragonesos ja confirmats. Teruel, Deportiu Aragón, Barbastro, Utebo i Egea. Tenim 4 valencians, tenim el Torrent, l'Alzira, el València Mestalla i l'Elche Ilicitano. I tenim 4 balears, també. Atlètic Balears, Penya Deportiva, Andratx i Ibiza, el CD Ibiza.
El CD, sí, l'Illes Pitiuses.
Sí, sí.
I llavors aquí hauríem d'afegir, igual que diem Badalona o Ospi, sí, d'entrada l'Orihuela, que va guanyar 3-1 contra el Baracaldo per pujar a Primera Federació, però que si li remunten a la Cesarre és un valencià, encara que ha anat al grup del sud aquest any. Des de tercera divisió hi ha la final del grup de la Comunitat Valenciana, que és un jove espanyol. O sigui, podríem tornar a Sant Vicent del Raspeig, Atzeneta. Insisteixo, hauríem de passar aquesta ronda i una més.
La cara del Sergi ho diu tot, eh?
No, clar, és que a mi em costa trobar un rival que motivi, però Illes Balears, Mallorca B o Poblense juguen la final. I mira, em faria gràcia aquest, però simplement per tot el que suposa. La final aragonesa és un quarte Ebro. Per tant, podríem tornar a repetir un...
Per anar a quarte, no vols dir?
No. T'ho signo. Encara que em sabria greu per l'Ebro, però significaria que potser no anem a València o a Balears i hem d'anar cap a l'Aragó. Però
al final és molt difícil trobar ara mateix una combinació a 3 entre Catalunya, Aragó, València, Catalunya, València, Illes Balears, Catalunya, Aragó, Illes Balears. És molt difícil que sigui un grup amb aquestes 3 comunitats autònomes.
Doncs estarem atents a les pròximes setmanes als 14 últims equips que s'han de confirmar a Segona Federació i a partir d'aquí començar a fer mapes, però insisteixo que avui, a poc que puguem, ja tirarem un, el primer, de com està el panorama amb aquests 76 equips confirmats de 90 que han d'haver-hi. Calendari, timings, grups, com està el tema?
Mira, ens hem basat sobretot avui, bé, en les últimes hores, en allò, buscar dates d'anteriors temporades, buscar també normes reguladores, bases de competició. Per tema dates, que també és una altra de les preguntes del milió, no? Quan es configurarà aquest grup? Si ens basem en com han anat les dues últimes temporades, entre el 20-27 de juny, és a dir, tercera setmana, tercera, quarta setmana de juny, hauríem de tenir els grups configurats, ja, el grup en el qual el Sabadell jugarà la pròxima temporada. I pel calendari, una mica més. I anirem més tard que de costum. La temporada passada va sortir el 20 de juliol, però és que l'anterior va anar la cosa tardíssim. Va sortir el 5 d'agost. Comptant que la Lliga o arrenca el cap de setmana del 31 d'agost o de setembre, o la del 7-8 de setembre, 5-6 setmanes abans es coneix el calendari.
Sí, tant tard, que va la Lliga, no només una setmana, sinó que podria ser dues setmanes més tard que la Primera Federació.
Portem 2 anys seguits en què ha començat el 2-3-4 de setembre.
Garcés t'enganxa al calendari, de més, amb xancleta, segur. Quan surti allò de... Serà,
sí,
segur,
sí, sí, sí,
segur,
sí, sí,
segur, segur.
No seria descartable que comencés la Lliga el cap de setmana de Festa Major, aquí a Sabadell, que és el 7-8. Però, fins i tot, jo ho veig un pèl tard, és cert que són 34 jornades...
Anava a dir això, anava a lligar-ho amb el següent punt, que és que al final la Lliga té 2 equips menys i això implica que són menys jornades per molt que pugui haver un play-off després.
Correcte, per tant, fins i tot acabes abans que la Primera Federació, tot i començar a principis de setembre.
El funcionament és fratricida, eh?
El funcionament ja...
O sigui, si la Primera Federació us sembla una categoria igualada, podeu afegir-li aquí 2 condicionants més. Aquest punt gairebé te'l puc fer jo, que el discurs me'l sé de memòria. D'una banda, que són 2 equips menys, i per tant que el tant percent d'equips que baixen és molt més gran. La fase d'ascens és exactament la mateixa. Primer sí. Puja i el playoff és exactament igual, del segon al cinquè.
I la Copa del Rei, igual.
Igual, que això també afavoreix, perquè si hi ha un Ilicitano, un Espanyol B, un Mestalla pel mig, els filials no compten i, evidentment, és més fàcil ser el cinquè no filial d'una segona federació que no d'una primera federació per nivell.
Tal com està la Lliga, com l'esteu dibuixant, igual baixes de categoria jugant la Copa del Rei, si et descuides, o sigui, pots estar jugant
i canta la Copa. El més pur estil Lliga Nacional Juvenil.
Això ja ho dèiem ahir al Tribunal, que compta amb aquesta categoria, que no ens pensem que serà, un camí de roses.
M'he deixat un punt, que és que no només baixen 5, que el sisè per la cua són 5 grups, 4 d'ells fan play-out, o sigui que pot baixar el sisè per la cua, com de fet ha passat aquest any en aquest mateix grup, que ha perdut la categoria del Formentera.
Per tant, un 33% dels equips del grup se'n poden anar al Pou. Déu-n'hi-do, eh?
Per tant, petit spoiler, pot ser que estiguis lluitant per l'ascens i que tinguis el descens a res, a 3 puntets mal comptats. Els partits! Que la gent s'oblidi de tenir horaris per davant ja.
Ah, pensava que no jugaven 90 minuts, igual. És com la Kings League, i fan una cosa estranya.
Part bona per mi i part dolenta. La part dolenta és que perdem aquesta part de previsió que teníem a la primera federació.
Molt important, aquesta.
Que sabíem,
més del que sembla per tothom, eh?
Que sabíem a l'agost i sabíem al gener els horaris de tota la primera volta i els horaris de tota la segona volta. Aquesta part és... Bueno, és fotuda perquè al final ja et podies planificar els viatges, els caps de setmana amb una certa antelació.
No tindràs antelació per anar al camp del Sant Andreu o de l'Europa, Sergi. T'hauràs de planificar sobre la marxa.
No, és broma. Jo penso en sobretot amb el Sabadell, amb una afició que es desplaça com és la del Sabadell. Si alguna cosa bona ens havia deixat a la primera federació, amb tots els seus defectes i totes les seves carències, és que, com diu el Pau, al final tu al mes d'agost podies fer-te una idea, amb algun matís d'algun canvi, però podies fer-te la idea. Ara, clar, estarem com l'antiga segona B, o el que sempre hem conegut, que potser 10 dies abans surt l'horari, encara que siguin horaris molt previsibles.
Aquí està la part bona de la pel·lícula, que tu tries els horaris.
Sí, sí.
És a dir, és... Bé, ara em posaria a la pell del club i parlaré per qui no toca, però és molt probable que la temporada que ve tornem a veure allò dels partits a les 5 de la tarda del diumenge a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Com tota la vida, per tant.
Si el club considera que s'han de jugar en diumenge a les 5 de la tarda. Després hi ha l'excepció dels Balears, que has de jugar el diumenge a les 12, però que vaja, que diu específicament a les normes de competició, les normes reguladores, que els partits s'han de disputar en diumenge, segons estableixi el club local, que té la potestat també per avançar-los a dissabte entre les 4 i les 9 de la nit, però que la mesura del possible s'han de jugar en diumenge. Per tant, si ara poso per cas el Sant Andreu juga els seus partits de local habitualment diumenge a les 6, doncs ja sabràs que tu allà, encara que et toqui jugar a 2 mesos vista al Narcís Sala, et tocarà el diumenge...
Que el nou Cerdanya és molt probable que juguem el diumenge a les 12, si fos un equip de les Illes. Vamos.
Salto a l'últim punt. Televisió, aquí també té molt a dir el Sabadell o qualsevol club, vaja, molt més que no pas a Primera Federació.
Aquesta em va costar ahir, perquè a Primera Federació hem tingut 3 operadors en 3 anys. Footers, InSports i FefTV. Doncs ara sumem-li un quart nom a l'equació. Si més no, aquesta última temporada. Veurem què passa a la 24-25. Però els drets els ha tingut una plataforma que es diu Futbol Club, un nom original, que oferia els seus paquets a un preu de 10 euros mensuals o 70 euros tot l'any. Però amb un asterisc. Hi ha 90 equips a la categoria, amb la qual cosa la venda centralitzada dels drets és impossible. No posaràs d'acord a algú perquè faci, què són? Espera, que ara he de fer el... Bé, no, has de fer 45 per... No, espera, ara m'estic fent un...
Quantes jornades hi ha?
Són 90 equips, 45 partits cada jornada. Sí, 45 partits cada jornada.
No, dir, avisem a Sergi Parc o a José de Besa.
No, són 45.
Són els de les matemàtiques, aquí.
És fàcil, si són 90 equips, 45 partits. Clar, trobar algú que ofereixi 45 partits en una plataforma... És complicat. Si ja hi havia problemes a la primera federació amb 20, doncs imagina't amb el doble i una miqueta més. Mm-hmm. Què passa? Que aleshores els clubs es poden adherir a aquest paquet en Futbol Club o poden negociar de forma individual amb les seves televisions autonòmiques. Aquí, amb Televisió de Catalunya, tindríem un problema, ens podríem oblidar perquè Esport 3 no fa els partits de segona federació. O també fórmules com fer els partits, això ho fan bastant els filials, fer-los de franc pels seus canals de YouTube, explorar l'opció Ràdio Sabadell, vés a saber.
Perdona, llavors, ara com a aficionat, m'estàs dient que tu pagues per una plataforma que no et pot garantir que vegis tots els partits del teu equip?
Però fora de casa sí, és a dir...
No.
No, fora de casa, si vas, és a dir, en la majoria sí.
No, home, vull dir, imagina't que no tothom
s'adhereix... Que l'Espanyol no s'adhereix, i per tant l'Espanyol ve a Sabadell no el pots veure.
El veuràs al canal de YouTube de...
O no.
A lo millor hi ha algú que no té res.
O i comercialitza no ell I prou.
O res.
O sigui, vas al camp de l'Hércules de Torn, que però no és el si... camp d'aquesta temporada, i que l'Hércules el fa ell, cobrant ell.
D'una altra manera, els clubs estan obligats a, no. d'una manera o d'una altra, donar els partits a casa seva?
Aquesta és una bona pregunta, vale. Sense,
no, no,
sense
ja està,
resposta.
Punt 8, ja hem trobat el punt 8.
Vull entendre que tots estan obligats, d'alguna manera, a retransmetre els partits.
Segur, eh?
Vull entendre clar, que en una o sigui, categoria dir, com aquesta...
No et garanteixes que... per una via o per una altra podràs veure...
Sí, però el que no pots garantir és que tu hagis pagat a la plataforma que fa no, la majoria correcte. I que això et doni tots. Això no,
el que
això
sí que és veritat és que si els Ires, Torrents, Andratx, per posar alguns noms, tots aquests estan en aquest paquet que dèiem de Futbol Club, doncs tu fas aquesta subscripció a aquesta plataforma i t'assegures un mínim de partits sí, dels no, no, que jugarà el Sabadell fora de
jo
casa.
La pregunta era, tu imagina que el Torrent no vol arribar a cap acord amb Futbol Club, no té plataforma particular, no té una autonòmica que li doni i decideix
pues la que, la seva tele, tota la vida.
Que la seva tele local tampoc no existeix, per dir alguna cosa. Poso un exemple molt a l'atzar. Podria arribar a passar que el partit X no es vegi per enlloc. Podria arribar a passar... com a mínim que... o no sabem el contrari, no? He posat aquí un tema ara...
Has obert un altre meló,
doneu-li
no?
Doneu-li un parell de voltes, sí, com sí, vulgueu. Sí.
Les dues últimes. La primera, a nivell de jugadors, gairebé t'ho remato jo ràpid, Vituri, mentre vas buscant coses, perquè són convocatòries...
Me la sé. Aquesta és bona, també, eh?
Sí. Al final és un màxim de 7 suplents. Per tant, haurem de retocar les fitxes de partit perquè seran més curtes.
Tornem al passat, anem
sí,
a dir-ho així.
Tornem al que seria la segona vea tota la vida, però amb 5 canvis, això sí.
Amb 5 canvis i amb les 3 interrupcions. Això no canvia. És a dir, que molt probablement es quedaran sense jugar a la banqueta el porter suplent
i un mes.
Hòstia, sí. I que se m'entengui que és broma, el marginat. O sigui, el que queda oblidat allà a la banqueta, pobret, al costat del porter suplent, que per tendència natural no sol ser canviat.
Plantilles, per cert, amb 22 llicències, 16 han de ser majors de 23 i, a més, 14 han de tenir llicència P. O sigui, han de ser professionals. Pressupost mínim de 400.000 euros a la categoria. I l'última, estadis. Què em pots dir del que tindrem?
Que es pot jugar a qualsevol lloc.
Sí, al final, una mala notícia en aquest sentit és que torna la gespa artificial. Aquí les normes reguladores diuen que ha de ser una gespa artificial, que tingui una antiguitat màxima de 8 anys, no sé com ho controlaran això, però que tingui una antiguitat màxima de 8 anys, i que també, si té més de 8 anys, que tingui una homologació de qualitat per part de la FIFA. Refia-te en tu d'això.
No, em fa més gràcia el tema de la capacitat, perquè sí. Estadis actuals de primera federació no compleixen els requisits de segona federació.
Sí. Aquesta temporada han hagut de tenir una capacitat mínima de 3.000 espectadors. Amb un asterisc de...
Ja
que poden haver-hi impediments urbanístics...
Tajonar no compleix... Tarazona no compleix, o sigui que al final...
Han de tenir una capacitat mínima de 3.000, però amb això, amb asterisc d'impediment urbanístic, de configuració de l'espai... Aquesta lletra petita...
Em preocupa més el tema de la gespa artificial, com deies.
Sí,
em fa més preocupant perquè estic pensant ara només en el grup català, és que trobarem el camp d'esports, Olot...
Gairebé tots.
Tots què?
Que tots seran de gespa artificial.
Vale.
O sigui, Balears... Valencians traient el Mestalla.
Balears, el Balears, no? Té natural ara, des que va fer la remodelació.
Sí. Bueno. Estem parlant d'un 70-80% tranquil·lament de gespa artificial. En fi, radiosabadell.fm, 7 coses que has de saber sobre la segona federació, per si us ha sorgit algun dubte, com el Sergi Garcés, i si no, el Pau Vituri. Us podeu adreçar directament a la mateixa web i allà totes les incògnites, els dubtes, li envieu directament. Sergi Garcés, alguna cosa més o no?
No, tot tranquil. A l'espera que hi hagi novetats.
Doncs esperarem i, si no, a Ràdio Sabadell.fm també tindreu l'última hora del que hem dit ja, el comiat d'Òscar Cano i de Carlos Rosende. Vituri, alguna cosa més tu, no?
Bé, està...
T'ha donat-li voltes encara al tema de la tele.
L'he atabalat aquí ara, ja
ho
veuràs tu.
No, perquè és cert que no ho especificava com a tal, que vam haver-ho de buscar per separat.
A mi em sona, i no vull obrir cap d'allò, em sona que no estàs obligat a fer-ho.
Jo he trobat aquí un punt d'aquestes normes reguladores que diu que la federació enviarà a l'inici de la temporada el procediment per la producció de la senyal televisiva i que els clubs compliran aquest procediment per regular l'accés dels mitjans audiovisuals als estadis on se celebrin les competicions. Però no parla específicament d'obligatorietat a l'hora de fer els partits.
Us deixo fer la tertúlia aquí fora. Sergi, Pau, gràcies.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues en futbol territorial. El Can Rull Rómulo Tronchoni reprèn avui un dels dos partits que té suspesos. A dos quarts de nou, els de la zona oest disputaran els últims minuts de l'enfrontament davant del Rubí Atlètic, amb 2-0 a favor, però amb un home menys. El partit es va suspendre per incidents amb el públic en el temps de descompte. El tècnic Alfonso Martínez demana màxima concentració als seus homes per no dilapidar una victòria que sembla lligada.
Los tenemos que acabar de trabajar, pero eso, los tenemos cerca. A lucharlos, a trabajarlos estos 8 minutos y a conseguir la salvación matemática ya.
Quan es completi, el Can Rull Rómulo Tronchoni encara tindrà un altre duel pendent, i no és cap altre que el derbi a Can Uriac davant del Sabadell Nord. Diumenge passat, l'àrbitre va decidir aturar el partit quan Carlos Raya, jugador del Can Rull, va agredir-lo després de ser expulsat. El tècnic Alfonso Martínez dona la seva versió dels fets.
Nuestro jugador pues quizás sí que se equivocó, pero bueno, el árbitro se le encara, le dice te voy a expulsar, lo señala. Está claro que la reacción no es nada justificable, pero muchas veces tenemos que soportar cosas que tampoco son del todo justas, por así decirlo, ¿sabes? Y está claro que nuestro jugador pues no reaccionó bien, se arrepiente, nosotros nos arrepentimos de la imagen dada, pero... Bueno, eso fue lo que pasó, un pequeño empujón, el árbitro pues cayó un poco para atrás y se acabó el partido.
El derbi el guanyava 2-0. El Sabadell Nord passava la mitja hora de joc en el moment que es va produir l'agressió, a més d'estar en situació de superioritat per aquesta vermella que va veure Raya. L'entrenador dels de la zona nord és Cristian Barea.
No sabemos nada en absoluto. O sea, en absoluto. Después de la acción, el árbitro decidió suspender el partido porque entiendo que el protocolo, por lo que nos comentan, es así, pero no tenemos ninguna certeza de nada, porque nadie de federación, al no salir todavía sanciones y al supongo que al esperar notificaciones de arbitrajes y demás, no tenemos de momento ninguna información. Claro, los primeros que queremos saberlo somos nosotros, claro.
Encara s'ha de confirmar, per tant, quan s'acabarà de jugar el derbi i la sanció a Raya per l'agressió. En tot cas, tot fa indicar que tant el Can Rull Rómulo Tronchoni com el Sabadell Nord assoliran la permanència a segona catalana. I el tercer conjunt sabadellenc que milita la categoria, el Tibidabo Torre Romeu, es va imposar 4-3 al Vic Riu Primer. Es va fer un homenatge a Toni Sallés, qui es va acomiadar com a entrenador dels blanquivermells.
Dentro de estar eternamente agradecido al Tibidabo como club, son un grupo de humano brutal, tanto el presidente que estaba antes como la junta está ahora, y nada, eternamente agradecido, son palabras bonitas, de hecho los jugadores también del Petit Comité también me lo han hecho saber, y tío, para mí son un grupo humano especial y eternamente agradecido, poco más puedo decir, y creo que, bueno, aunque los caminos se separen, yo seré siendo del Tibidabo hasta que me muera.
Les paraules d'un Sallés que encara dirigirà les dues últimes jornades de competició aquest cap de setmana a Badia i l'última casa en el derbi contra el Can Rull Rómulo Tronchoni. També militarà en aquesta categoria la pròxima temporada la Unió Esportiva Sabadellenca, que ha viscut aquests dies el primer relleu de la seva història a la presidència del club. José Betmar deixa el càrrec després de 21 anys al capdavant del Club Taronja, més 9 abans al Comerç Creu. Li pren el relleu un altre José, José Sac, persona coneguda per múltiples facetes a l'esport sabadellenc. Saludem a tots dos. José Betmar, què tal, com estàs?
Buenas tardes, muy bien.
I José Sac, què tal, com va tot?
Hola, buenas tardes, Adri.
Començo pel balanç. Betmar, 3 ascensos a segona catalana amb l'amateur, un infantil que va tocar sostre el 2010, un cadet a preferent l'any passat, ara mateix rècord de jugadors a l'entitat. Amb què et quedes d'aquestes dues dècades que has estat presidint el club?
Bueno, me quedo con todo, porque ha habido momentos malos y momentos buenos, pero yo me quedo con los buenos, que siempre son agradables de recordar.
¿Algún en concret que recordis amb més especial cariño o no?
Bueno, el primer ascenso que tuvimos a segunda catalana fue muy especial porque, bueno, era la primera vez que lo conseguíamos y se hizo en un campo ajeno y, bueno, muy bien.
En el seu dia vas liderar la fusió dels quatre clubs de la zona, el Comerç Creu, el Campoamor, Merengues i Espronceda. Queda molt enrere ja i potser els més joves del barri ja no sabem de què estem, o sigui, ja no saben de què estem parlant ara mateix, però s'ha aconseguit, o dona aquesta sensació des de fora, tenir una estabilitat, no?, després d'una unió que en aquell moment va ser complexa.
Sí, sí, fue, bueno, no fue tan mal. En principio hubo una intentona de acercamiento y tal, pero luego una vez ya se hizo la fusión, Fue bien y lo bueno, ahora ya no hay ningún tipo de problema, ahora está la cosa estabilitzada y ahora ya todo el mundo de la sala llenca.
¿En quin moment, per cert, vas decidir fer aquest pas al costat?
Bueno, porque ya cumplía el mandato, ahora ya el último que he hecho y ya digo, ya no, ya hay que dar un paso atrás, que venga otra gente con otra idea y que el club siga creciendo, porque yo ya la verdad es que eran demasiados años y siempre lo mismo, ¿no? Entonces digo, pues ya se acabó. Cuando acabe el mandato, yo se lo comuniqué a José Sanz, que cuando yo ya acabara, yo que se fuera preparando, que jo lo dejava.
Clar, s'han convocat eleccions, l'única candidatura presentada és la del José Sac, per tant, José, et pregunto la mateixa cosa a la inversa. Bé, els dos us dieu José, per tant, parlaré de cognoms, si no us importa. Sac, li preguntava a la Betmar que per què fa el pas al costat, al revés. Tu per què fas aquest pas endavant o què t'ha portat ara a encapçalar, a liderar aquest nou projecte?
Bueno, a ver, el principio es un proyecto que a los que estamos aquí en el club, que somos más jóvenes, pues nos ilusiona mucho, con muchas ganas de seguir el trabajo que ha hecho Betmar y toda la junta, que aunque no parezca que el tiempo pasa rápido, 21 años, la verdad es que el club ahora mismo está muy bien. Es bueno, muy atractivo y muy ilusionante y un honor, para mí un honor, como persona que ha vivido aquí siempre aquí en el barrio y hemos respirado Saba desde el primer día, tomar el relevo, José.
I amb quines intencions engegueu ara aquest nou projecte? Quins objectius us heu marcat?
Bueno, el objetivo, consolidar el club un poquito. Hemos pasado unos años complicado con la pandemia, como la mayoría de entidades deportivas. Aquí pues han sido unos años un poco complicados. La verdad es que nos hemos levantado, hemos conseguido recuperar la materia en segunda catalana, juvenil en primera. Este año hemos tenido 4 cadetes, por ejemplo. Se respira un ambiente muy bonito otra vez en el club. Objetivo, pues a nivel de primer equipo me gustaría que en segunda catalana estemos sin sufrir y estar ahí en un proyectito que van a subir muchos juveniles a corto plazo. El B nos gustaría ver si podemos meterlo en tercera y que los juveniles puedan disfrutar de estas buenas categorías, que no volvamos a ver las primeras, porque luego es muy complicado, los chavales se marchan, es difícil convencer a la gente. Y al menos pues no perder estas categorías que la verdad es que no dan mucho.
Hem d'esperar molts canvis per poder fer tot això que comentes o la línia és més o menys continuista?
Hombre, la línia va a ser bastante continuista. Bueno, va a entrar gente en la junta que yo creo que tiene muchas ganas y conocen la casa perfectamente porque están en el día a día del club. Y yo creo que esto nos va a hacer que podamos apostar bien. A partir del tema, por ejemplo, deportivo, de fútbol base, crear otra vez muchos equipos de fútbol 7 que habíamos perdido un poquito la pistonada, pues nos va a ayudar mucho para dar el salto a los fútbol 11. Bueno, hay que cambiar alguna cosa de la estructura, a lo mejor de fútbol base, más gente que colabore, más gente que trabaje, porque está bien tener gente, pero la gente hay que atenderla. Y yo creo que ahora lo estamos haciendo muy bien y hay que seguir esta línea sí o sí.
Doncs José Betmar, José Sac, el primer, enhorabona per aquests 21 anys de feina i m'imagino que seguiràs vinculat encara que sigui ara amb una altra faceta. I el segon, tota la sort del món i molts encerts en aquest futur a la Sabadellenca. Gràcies a tots dos, una abraçada.
Gràcies a ti.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Torna la selección. selecció catalana masculina de futbol després de l'èxit de la femenina.
Catalunya, Panamà.
El proper dimecres 29 de maig a les 7 de la tarda, espectacle en estat pur a la nova Creu Alta. Entrades des de 3 euros. No t'ho pots perdre!
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va! Més Hotel Suís en directe, sense temps pràcticament per respirar després de la semifinal. Avui arrenca ja la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. Per segon any consecutiu, l'Estelpul Natació Sabadell s'ha de veure a les cares amb un Atlètic Barceloneta que, atenció amb la dada, no ha perdut cap de les últimes 18 lligues. Tot i ser novament favorit i haver guanyat els 5 precedents d'aquest curs, el cert és que el conjunt mariner enguany no ha pogut colar-se entre els 4 millors d'Europa i hi ha waterpolistes importants que o bé pengen el casquet o bé se'n van a l'estranger la pròxima temporada. Tot i això, diu el tècnic del Sabadell, Quim Colet, no els afectarà.
És molt difícil, ja saps, ells tenen d'alguna manera el, bueno, aquest caràcter, porten molts anys també guanyant, saben afrontar molt bé les finals. Evidentment, quan es van quedar fora de la Final Four, de la Champions, evidentment va ser un cop dur per ells, però això ja fa setmanes que ho saben, amb la qual s'han refet segur, han jugat els partits que han jugat de Champions, van fer un molt bon aquí, un bon partit amb contra el Ferencváros, a casa del Ferencváros, que evidentment no era fàcil.
A més, recorda Colet que l'Atlètic Barceloneta arriba més fresc que ells a la final després d'haver eliminat el Mediterrani per la via ràpida a les semis.
També doncs, han tingut ara més temps per poder preparar. A sobre, la seva sèrie començant abans l'han liquidat en dos partits fàcilment. Han pogut inclús donar descans a algun jugador amb aquesta sèrie de semifinals. Nosaltres anem al límit amb l'equip, amb els que som, i intentarem, ja et dic, competir al màxim.
Per la seva part, poc més de 48 hores de recuperació ha tingut l'Estelpul després d'eliminar diumenge el CNB en el tercer partit de la semifinal. Per això Colet ha admès que porta molta càrrega, però que intentaran treure també la seva millor versió per lluitar per un títol que no han aconseguit aixecar mai. 5 vegades han vist les cares, insisteixo, l'Estelpul i l'Atlètic Barceloneta també a la final del play-off, i tot i que el club ha aconseguit guanyar un partit en 3 ocasions, el títol sempre s'ha quedat a les vitrines de la piscina de Sant Sebastià. Allà arrencarà aquest primer partit de la final. Avui, a 8:45, recordem que dijous a 8:15 es juga el segon a Can Llong, i en cas de ser necessari el tercer, el títol es decidiria dissabte a 1:00 novament a la Barceloneta. I en bàsquet, el Club Natació Sabadell està a l'espera de saber si tindrà plaça a la nova tercera FEB, és a dir, l'antiga Lliga EVA. Els nedadors van estar a punt d'assegurar-se l'ascens, ja que es van quedar a les portes de classificar-se per la final de la Final Four de la Supercopa. I recordem que els dos finalistes ja tenien el bitllet directe per pujar. A les semis, el club es va posar per davant en els últims compassos contra l'Esparreguera, però finalment els de Jonathan Ramírez van cedir 73-66. L'entrenador ho lamenta així.
El que ganaba era el que se iba directamente a EVA. Lo estamos comentando con los jugadores, ¿no? Nos quedamos a un minuto, ¿no? De Liga EVA. El básquet tiene estas cosas. Es decir, creo que hicimos muy buen trabajo defensivo, buen trabajo en ataque. Y al final, pues bueno, tuvimos este minuto que no hicimos quizá, o no nos salió, ¿no? Es decir, depende de qué cositas que quisimos hacer. Lo peleamos hasta el final, que es lo que hemos hecho durante todo el año contra un gran equipo como es Esparraguera, un equipo que estaba hecho para subir. En ese sentido, pues fastidia un poco porque lo tenías ahí cerca. Pero bueno, por el trabajo hecho al final por los chavales, siempre contento.
En el partit pel tercer i quart lloc, el Natació Sabadell va guanyar clarament el Lloret per 69-52, incrementant així la possibilitat que li atorguin plaça a la tercera FEB, però caldrà esperar alguna vacant que quedi lliure. Saludem en directe el president de la secció de bàsquet del club, el Pere Pallà. Què tal, Pere, com estàs?
Hola, què tal, bon dia.
Com està aquesta qüestió? Hi ha alguna possibilitat d'ascendir o no?
Bueno, com tu deies, l'única possibilitat és que hi hagi alguna vacant, alguna renúncia. En principi no sembla que això pugui passar, però bueno, estem atents. De fet, ho sabrem en pocs dies, això.
Mm-hmm. En cas que us donessin aquesta plaça, es podria afrontar econòmicament, logísticament, una temporada tercera FEB, bueno, o no?
Bueno, al final portem treballant-hi dies, és com tu dius, finalment aquí tenim dos temes, un tema doncs, econòmic, que és molt difícil, perquè realment és una plaça doncs, que econòmicament doncs, s'hauria de fer un esforç i s'hauria de tenir molt ben lligat, sense tenir-ho lligat no es podria afrontar, i després hi ha una part de, més esportiva, que també tindríem que veure a l'equip, a veure quins reforços, veiem com ho hauríem de fer. En principi, bueno, hi hem treballat perquè sí que ho vèiem. Finalment, doncs, bueno, hem tancat molt les portes. Bueno, en tot cas, si es dona el cas, doncs mirarem a veure fins on arribem.
Més a prop del sí o del no, per això?
En aquests moments no t'ho podria dir, perquè falta saber si realment tenim alguna possibilitat. És molt complicat, no t'ho diré, és molt complicat. Per això, per un tema econòmic, de que s'ha de fer doncs, un esforç, amb moltes vessants. Bueno, jo no el descarto, però complicat.
En tot cas, tros de temporada, la que ha fet l'equip a Supercopa?
Una temporada que hem d'estar extremadament contents i orgullosos. Primer any d'aquesta categoria, una categoria que, com sabem, màxima categoria de Catalunya, i s'ha fet una temporada molt bona, hauria estat molt contents.
La temporada que ve, tot això, parlàvem de temes logístics, econòmics, etc. Esportivament, hi haurà continuïtat en el projecte? L'objectiu serà intentar de nou l'ascens? O què teniu en ment de cara l'any que ve?
De cara l'any que ve, doncs ara l'havia decidit, si ens havíem donat un dia de temps fins a acabar la final a 4, perquè al final ens fes perdre una mica els objectius, doncs ara toca, doncs, a partir d'aquesta setmana, ja toca, doncs, mirar la planificació, mirar com queda l'equip, mirar de cara l'any que ve doncs, per fer un equip competitiu i, per què no, tornar-ho a provar. I al final ens agrada competir fins al final. La qüestió és ara coordinar-nos, mirar totes les opcions i fer un equip doncs, per anar a competir una altra vegada i, per què no, perquè d'aquí un any podem tornar a tenir aquesta conversa a veure com ens han sortit les coses.
Tant de bo. Preveus molts canvis o no per això?
Bueno, al final, és veritat que estem ara res que ha acabat la final de 4 fa dos dies. Òbviament, hi ha jugadors que continuaran, algú segurament que potser no continuarà. En aquests moments tampoc t'ho puc dir. Comptem amb tots, que aviat sigui. El projecte és per tirar-lo endavant i per fer un pas endavant. Al final, la temporada, com deies, ha sigut molt bona. Ha sigut molt bona amb aquest Supercopa masculí, ha sigut molt bona a nivell del sènior femení i ara és planificar la mirada la temporada vinent doncs per tornar-ho a repetir una altra vegada.
De fet, Pere, aprofito la vinentesa i anava a acabar preguntant-te precisament per aquest sènior femení que jugava aquest cap de setmana a la final a 4 de segona catalana, finalment ha estat subcampió de categoria, però amb l'ascens a primera assegurat. Per tant, acabo preguntant-te també una mica per objectius que us heu fixat pel femení.
Mira, pel femení... El primer objectiu que podíem tenir era tornar a primera catalana, que feia 3 anys que no hi érem. Objectiu assolit a més també amb molt esforç, amb un equip que ho ha donat tot, molt contents. Final a 4, bueno, dèiem moltes possibilitats de jugar campions de Catalunya. Davant vam tenir un equip que realment, un equip molt fet, un equip que ens va superar en molts moments del partit. No va ser possible. O tot i així, tal com li deia a les jugadores al final del partit, hem d'estar orgulloses, més que orgulloses, del que hem fet. Hem assolit primera catalana i ara, doncs, el que toqui. I el que toqui és intentar doncs, tornar a pujar la temporada que ve. Finalment, és el que et deia. Volem competir, que tenim jugadores, que tenim doncs, en aquests moments ganes i energia, doncs a veure anar per totes.
Doncs Pere Ballan...
Molt contents, aviat sí, eh?
Perdona, que t'he tallat, molt contents, deies. Enhorabona per la part que correspon, per la temporada, tant dels uns com de les altres, i a seguir picant pedra. Una abraçada, cuida't molt.
Moltíssimes gràcies a tots, gràcies. Vagi bé, una abraçada.
En canvi, qui no va tenir cap opció d'ascendir va ser el primer equip masculí de tenis taula del club. Els nedadors en les fases d'ascens a Superdivisió disputades a Linares van caure a les primeres de canvi. El trident, format per Luca Quidaxeli, Xavi Casadevall i Àlex Bocanegra, no va tenir res a fer contra el Dama de Elche. De fet, l'únic duel guanyat va ser per Quidaxeli, el primer. Les restes van perdre per la via ràpida. Bocanegra admet que el rival va mostrar un nivell molt superior al seu.
encara jo crec que estem una mica lluny, no?, de tenir un equip així per poder pujar, però bueno, ja estem treballant en buscar opcions i inclús també que els nostres jugadors pues, busquen la manera que tinguin un entrenament millor i vés a saber si l'any que ve tornem a intentar.
La idea a Can Llong és seguir amb el Xavi i amb el Luca a la primera plantilla a l'espera d'altres reforços. El tècnic té clar que han de seguir apostant per repetir unes fases i fer-ho amb més opcions que no pas enguany.
Treballar per intentar que nosaltres tinguem un pressupost més elevat i sobretot això, no? Buscar la manera que els altres jugadors de la base pues, tinguin més qualitat d'entrenament i puguin millorar, no et diria més ràpid, però sí que bueno, això, la qualitat, no? I poder veure si realment en un futur pues, es pot tenir un equip a la super amb dos jugadors de casa, no? Almenys la idea sempre és que n'hi hagi un, però si poden ser dos, pues jo crec que molt millor, no? I això parlarà molt bé de la feina que s'està fent al club.
Tot plegat, recordem, després que el Natació Sabadell signés una meritòria tercera posició en el seu grup de divisió d'honor, malgrat haver ascendit el curs anterior des de la primera nacional. Per tant, continuaran el segon graó del tenis taula estatal. Afegim un parell de breus. Canvis a la convocatòria de la selecció catalana de futbol de cara al Catalunya-Panamà de demà. A la nova Creu Alta, cauen de la llista inicial Aitor Ruibal i un Aleix García convocat a la prellista d'Espanya per l'Eurocopa. El supleixen Joan González, migcampista del Lecce italià, i l'extrem del Girona, Justin García. El partit demà a les 7. I a més, Josep Maria Martínez ha renovat amb el Natació Sabadell de futbol sala. El porter castellarenc encetarà així la seva cinquena temporada a l'entitat nedadora. És la tercera renovació del club després de la d'Àlex Llamas i Arnau Pineda. Marxem ràpidament, demà més té que a la una amb tota la prèvia del Catalunya-Panamà, amb l'última hora del Sabadell, amb el que hagi passat avui el primer partit de la final de waterpolo o amb un derbi a Copa, demà Sant Quirze o Arc Gràcia Femení. Abraçada des del control de so del Toni González. Que vagi bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.